Preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Mèdia és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
9:45 del matí.
Esport en marxa, amb Joan García.
Molt bon dia, dilluns 30 d'octubre, darrer programa d'aquest mes i on la jornada esportiva ha estat negra per als equips santcugatencs. Dos úniques victòries, el del primer equip masculí del rugby Sant Cugat, que el manté segon a la divisió d'honor B, i l'altre triomf del cap de setmana és el de l'handbol Sant Cugat, que el situa en quarta plaça i encadena 5 jornades sense perdre. La resta dels equips, tots han perdut, amb 3 únics empats, el del Sant Cugat masculí femení de futbol i el del femení del Solideo Patiu que inclús Sant Cugat. A banda de la jornada del cap de setmana, encetem una setmana important per l'atletisme de casa nostra, i és que diumenge arriba la 37a edició de la mitja marató de Sant Cugat amb 39 anys d'història. L'any vinent en farà 40. Amb canvi de nom inclòs, la Universae mitja marató de Sant Cugat. I quina millor manera de conèixer la darrera hora que fent una tertúlia amb els organitzadors i també amb un dels participants, de fet, amb l'últim guanyador. En pocs minuts us presentem els convidats que tenim aquí a l'estudi Ramon Barnils. Un programa ben farcit de protagonistes i d'actualitat esportiva santcugatenca que ara mateix comença. I ho farem pentinant la jornada, posant a l'ordre els números i els marcadors. Avui amb la companyia d'Albert Soler. Albert, bon dia.
Bon dia, Joan.
En hoquei patins, Solideo Patiu que inclús en 4 femení, 2, Les Roses 2.
Les santcugatenques es deixen igualar un partit en el que sempre han anat per davant en el marcador.
Més hoquei patins, Vendrell 5, Solideo Patiu que inclús en 4 masculí 2.
Primera desfeta del curs dels santcugatencs a l'hoquei Lliga Plata Nord.
En hoquei herba, Club de Campo 5, Júnior masculí 1.
Els d'Oriol Torres trenquen la bona dinàmica de resultats i es veuen golejats davant el totpoderós conjunt madrileny.
Més hoquei herba, Club de Campo 0, Júnior femení 0.
Les santcugatenques mantenen el lideratge al camp del subcampió de Lliga.
Hospitalet 21, Club Rubí Sant Cugat masculí 36.
Tercera victòria consecutiva dels de Martín García, que ocupen la segona plaça del grup B de la divisió d'honor B.
En futbol, Guineueta 2, Sant Cugat femení 2.
Les santcugatenques esgarrapen un punt al difícil camp barceloní i es mantenen a la part alta de preferent.
Més futbol, Sant Cugat masculí 0, Borges Blanca 0.
Els vermell i negres no troben el camí del gol i continuen a la part baixa de la taula.
En bàsquet, Club Natació Sabadell 79, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 76.
La UESC continua en caiguda lliure i encadena 3 derrotes consecutives a Supercopa.
En futbol sala, Gràcia 5, Olímpic Floresta 4.
Els florestans es veuen superats per un efectiu equip local.
Sabadell 9, futbol sala Sant Cugat femení 3.
Primera derrota del curs per les de Manel Muñoz a la divisió d'honor.
DSB Club Voleibol Sant Cugat 1, Cajasol 3.
Les santcugatenques encaixen la primera derrota com a locals a la Lliga Iberdrola.
I per acabar, Salle Montcada 33, handbol Sant Cugat 34.
Els de Dani Ariño sumen un vital triomf per consolidar-se a la quarta posició.
Comencem aquest Esport en Marxa. Com sempre, cada dilluns tenim la ressaca esportiva del cap de setmana, que, sens dubte, ha estat una jornada doncs tacada negra perquè no hi ha hagut manera que les victòries s'imposessin a les derrotes i, pràcticament, únicament 2 victòries i 3 empats. La resta dels equips han perdut. I s'acaba aquest mes d'octubre i encetarem properament aquest dimecres, el mes de novembre, i un mes de novembre aquí a Sant Cugat marcat per l'atletisme, perquè aquest diumenge arriba la mitja marató de Sant Cugat i d'aquí a dos diumenges arriba el Cross Ciutat de Sant Cugat. Per tant, tindrem pràcticament mig mes dedicat i destinat a l'atletisme de casa nostra. Avui un programa farcit i marcat per aquesta mitja marató i el programa de la setmana vinent també farem un monogràfic, en aquest cas, del Cross Ciutat de Sant Cugat. Avui, per cert, el podcast que produïm que coproduïm des de la xarxa i Ràdio Sant Cugat, tenim la història ben curiosa de la primera edició de la mitja marató de Sant Cugat. Un dels fundadors, Domingo Pablos, explica l'origen d'aquesta cursa. També coneixerem anècdotes. Un Domingo Pablos, atenció, que ha completat un total de 112 mitges maratons. Ara ja és una persona, doncs, pràcticament de la vuitantena d'anys, però ens ha fet aquest repàs del que era abans aquest inici de la mitja marató, una mitja marató que va començar doncs amb un grup d'atletes santcugatencs que es va posar d'acord i venien de la mitja marató de Sant Sebastià i arran de veure i de participar allà doncs han anat consolidant aquesta cursa a casa nostra. Doncs bé, aquí a l'estudi Ramon Bernils ja tenim convidats perquè ens expliqui una miqueta com arriba aquesta 37a edició de la mitja marató de Sant Cugat, 39 anys d'aquesta cursa a casa nostra. Anem amb les presentacions. Primerament, el president del Club Muntanyenc Sant Cugat, en Joan Bel. Joan, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
La secretària general del Club Muntanyenc Sant Cugat, la Regina Anadón. Regina, molt bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia.
I tenim un campió, el campió de l'última mitja marató, prou conegut, competeix amb el Runners espanyol, Perico de Bressol, és el Pepe Díaz. Pepe, bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
No preguntarem per l'espanyol perquè no toca, no?
No, millor ho omitim avui perquè no, ja és que n'hi ha segona, o sigui que millor deixem el tema futbol.
Molt bé, ens centrem amb la mitja marató i començarem parlant amb el president del Club Muntanyenc Sant Cugat, en Joan Bel. Quin estat de salut, quin estat de forma té aquesta cursa a casa nostra?
Bé, la mitja marató està, és una prova que està molt consolidada. Vull dir, de fet, com tu has comentat, és la 37a edició, tot i que són 39 anys perquè en van haver dos que no es va poder fer, però és una prova molt consolidada, vull dir, molt arrelada a la ciutat, molt coneguda, i cada any, mica en mica, doncs va, diguéssim, augmentant una mica la participació i augmentant l'activitat de la mitja marató. O sigui que estem contents de com van les coses en aquest sentit.
Aquest any s'inclou el nom d'Universae, en
sí,
aquest cas,
sí.
També és important que els patrocinadors ajudin, no?
Exacte, exacte. Amb aquest tipus de proves que són tan costoses, tan complicades, tan complexes, doncs és importantíssim que darrere hi hagin patrocinadors que col·laboren i que ajuden a tirar endavant tot el projecte, absolutament, absolutament necessaris i imprescindibles aquests patrocinadors, oi que sí.
Una mitja marató de Sant Cugat que fa uns anys va ser campió de Catalunya i fins i tot campionat d'Espanya, i ara sembla que torna a revifar, no? Després d'uns anys de participació una mica aturat amb el nombre, sembla que l'arribada d'aquest patrocinador, l'arribada també d'aquesta empresa que us ajuda logísticament, sí, ha fet un petit salt, no?
Sí, 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 la col·laboració amb RPM ha anat molt bé en aquest sentit perquè la consolida i la tira cap endavant i el que comentàvem, vull dir, el fet de que hi hagin patrocinadors a darrere fan que la mitja marató tingui més bona salut, tingui més força i tingui més potència per tirar endavant. O sigui que esperem que aquests propers anys, aquest any ja ho estem veient, amb el nombre d'inscripcions, etc., i esperem que aquests propers anys encara millorem en aquest sentit.
Parlàvem de cursa consolidada i de circuit també consolidat.
També bastant consolidat. El circuit és el circuit, pràcticament és el mateix circuit que l'any passat, gairebé no hi ha cap variant, i és un circuit homologat que està totalment contrastat i espero que hi hagi pocs canvis en el futur en aquest sentit.
Tenim algun atleta destacat que hagi confirmat la seva participació?
Ara sí que m'agafes aquí.
Bueno, aquí tenim un de molt bo, que és de Sant Cugat.
El que sabem segur és ell.
No, ho dic perquè a vegades sempre s'inscriu a última hora, crida l'atenció, i potser això a última hora també
sí,
podem
sí.
veure aparèixer...
Sí, la veritat és que l'any passat van haver-hi molts inscrits a última hora, vull dir que aquest any suposem que passarà una mica el mateix.
Estem al voltant dels 1.400
exacte,
online i
exacte.
Encara hi ha temps per inscriure's,
sí,
no?
Sí, sí, hem de comptar que l'any passat van haver-hi 600 o 700 inscripcions l'últim dia. Que...
Ahir es va tancar a última hora, però durant el dissabte, el dia abans de la mitja, es podran fer inscripcions durant tot el dia, matí i tarda, des de les 9 del matí, no, des de les 10, perdona, fins a les 8 del vespre. L'únic que ha canviat en respecte a l'any passat és que l'any passat era en el pub, en el pavelló número 3, i aquest any s'ha concentrat tota la sala Canigó, que és la que està al costat del rocòdrom, a darrere de la policia local. Llavors es podran inscriure durant tot el dissabte i el mateix dia de la mitja, perquè clar, es poden apuntar a la mitja, a la de 10 i a la de 5, com ja sabeu, des de 7 a 9 del matí.
Hi haurà fira del corredor?
No, aquest any tampoc tenim fira del corredor. No, no, per tema logístic, bueno, organització i això, però bueno, és un tema que volem reprendre l'any que ve. El que sí estaran presents són els, amb un petit estant, no? Doncs els patrocinadors i organitzadors de la cursa, com són Universae, l'empresa que donarà els gels, com es diu, el gel finisher, i bueno, llavors també estarà el que és Origen Ametller, que són els que donen la fruita a l'arribada, i bueno, i nosaltres com a organitzadors Club Muntanyenc, però vull dir res, serà una cosa molt, molt reduïda.
Bé, en tot cas, 1.400 inscrits a dia d'avui, que és una molt bona xifra, esperant que la gent a última hora és quan també s'inscriu, i aquest any tampoc es pot fer la cursa Kids Race, no? Per als més menuts, no?
Exacte, aquest any tampoc la fem, però bueno, intentarem l'any que ve fer-la, no, Joan?
Perquè, sí, i tant, bueno, i tant, la idea. Bueno, aquest any per temes logístics no s'ha pogut fer, però la idea és l'any que ve recuperar-la i tornar-la a posar en dansa, diguéssim. Sí, sí.
Una mitja marató de les més antigues de Catalunya. Granollers també apreta molt. Tenint en compte la situació que tenim aquí a Sant Cugat, abans es feia el febrer, es va passar a octubre, novembre, perquè sigui doncs, també de preparació a d'altres mitges i a d'altres maratons importants que hi ha a casa nostra i també a l'estat espanyol. Això també ajuda d'alguna manera a la gent que es vulgui preparar, que pugui participar, no?
Sí, sí. I tant. Ens ho comentava abans el company. Dic que en aquest sentit va molt bé, no? Perquè permet preparar-te per altres, però per contra també tens molta competència en aquest moment. Vull dir que jo no sé exactament el diumenge amb quines mitges coincidim, però segur que n'hi ha alguna altra en algun altre lloc. És a dir, per una banda va molt bé perquè permet preparar-te per la Marató Itàlia, a la gent això li interessa moltíssim, als corredors els interessa moltíssim, però d'altra banda també tenim una competència molt directa perquè hi ha altres mitges en el mateix moment.
Volies comentar alguna cosa més, Regina, perquè et veig aquí que has portat bueno, una llibreta tota plena de punts.
Home, més que res, perquè no, hi ha alguna novetat, no? Aquest any, doncs, el que és la mitja, no? Que ho comentàvem abans amb el Joan, suposo que ja ho sabeu, que forma part de la Lliga Universitària de Catalunya, i llavors, de curses populars, i llavors puntua. Llavors, els universitaris, doncs, els puntua el que és participar a la mitja, a més tenen un descompte. Bueno, doncs és una manera de fer una crida, no?, a tots aquests universitaris que vulguin participar.
A més, aquí a Sant Cugat hi ha moltes universitats.
Molts. Vull dir,
és un públic que té directament vincle amb Sant Cugat, no?
Exacte.
Molt bé, amb l'Ajuntament, amb el canvi d'alcaldessa a alcalde, de regidor a regidora, us heu pogut reunir, heu parlat?
Sí, sí, hem tingut reunió amb l'alcalde, hem tingut reunió amb la regidora d'Esports, amb la Núria Escamilla, hem comentat aquests temes, entre d'altres que tenim, que compartim, diguéssim, i la veritat és que la disponibilitat de l'Ajuntament ha estat tota a col·laborar amb tot el que ens faci falta i, en fi, portes obertes per qualsevol cosa que necessitem de l'Ajuntament, cosa que els hi vull agrair, perquè també quan hi ha aquests canvis a l'Ajuntament, doncs les coses de vegades van molt lentes, però no, a hores d'ara ja ens hem pogut reunir amb ells i ha quedat tot molt clar en aquest sentit. O sigui, agrair-los a l'Ajuntament aquesta actitud.
Jo us volia preguntar pel tema de voluntaris. Com anem de nombre, si cal fer una crida, no?
Home, qualsevol voluntari més serà benvingut, perquè a última hora, encara que ja en tenim bastants, sempre falla, no? Coses normals, on es posa malalt o els surt qualsevol imprevist i fallen. O sigui que qualsevol crida sempre és benvinguda. Nosaltres, en total, necessitem entre 150... Bueno, participen entre 150 i 200 voluntaris, ¿vale? Perquè entre bueno, els que ja són propis de l'organització, els voluntaris que portem nosaltres, els que aporta també RPM, Creu Roja, Protecció Civil, Policia Local, vull dir, ens anem al voltant d'aquest nombre, 150-200 persones.
Déu-n'hi-do, quin moviment logístic, sí. No? Perquè tot sí. surti bé. Sí. I no és fàcil organitzar sí. una cursa, s'atura la ciutat per dins, per fora...
Absolutament, sí, sí. El tema dels voluntaris és que és un tema fonamental. Sense els sí. voluntaris seria impossible organitzar aquestes curses, no? I la veritat és que la gent acostuma a respondre bé en aquest sentit, però, clar, és un nombre, déu-n'hi-do, 150-200 voluntaris. Vull dir, és un nombre considerable, però, bueno, esperem resoldre-ho bé. De tota manera, si algú es vol apuntar de voluntari, encara hi pot accedir perfectament. Vull dir, crec que és a la web del club. Pot
des de la web
manera...
tenim una borsa de voluntariat on la gent es pot inscriure i bueno, i trucant en el club encara és molt més àgil.
Doncs aquest és el panorama pel que fa a la mitja marató de Sant Cugat. Hem de recordar que aquest 2023 s'acabarà també amb la cursa del Gai del Monestir.
Sí,
el dia 31 de desembre.
El dia 31 de desembre, sí, sí. Ja podem confirmar que el dia 31 hi haurà la cursa del Gall, que també és un altre esdeveniment d'aquests que requereixen moviment, i moviment de voluntaris, i moviment al club, i molta activitat, però sí, sí, el dia 31 hi haurà la cursa del Gall, sí. Mm.
I de cara a l'imminent, torna, ja ho podem confirmar, ho hem pogut conèixer des de Cugat Media, la cursa d'IR Mossos d'Esquadra. Per tant, també hi haurà nova edició, es torna a recuperar aquesta cursa que portava alguns anys d'absència. Anem a parlar amb un corredor, amb un atleta, santcugatenc, l'actual campió d'aquesta mitja marató de Sant Cugat, que és el Pepe Díaz, 32 anys. Bé, Pepe, molta pressió per córrer a casa i per revalidar el títol, o no?
Bueno, pressió la que jo em fico. Òbviament, a mi és una de les curses marcades al calendari. Sempre faig el possible per estar aquí, perquè, bueno, és casa meva. Sempre quan em diuen quina cursa t'ha agradat molt guanyar, una d'elles sempre és la de Sant Cugat. L'any passat, arribant a meta, me'n recordo, tota la Rambla del Celler plena, i bueno, amb amics, familiars, va ser molt bonic. També, bueno, la cursa del Gai, també, que les dues vegades que l'he corregut també l'he guanyat, també és un dia molt bonic, i bueno, la pressió és la que jo em fico, la veritat. O sigui, ningú m'obliga, òbviament, però sí que és un dia marcat en vermell que, ostres, m'agradaria molt guanyar-la, però bueno, si no, pues bueno, és un plaer córrer aquí a casa i mira, si ve algú millor i em guanya, pues bueno, pues no em quedarà un altre que felicitar-lo, la veritat.
Mm. Aquesta temporada està sent molt bona, de fet, els últims anys estàs guanyant moltes competicions. Una història curiosa la teva, perquè jugaves a futbol al Mirasol Baco i de cop i volta doncs vas deixar de jugar a futbol, vas introduir al món de l'atletisme, tot i que abans havies fet també les teves primeres passes. No sé com t'arribes a descobrir a tu mateix i veure que no només es corre categories populars, sinó a més guanyar, que té encara més dificultat.
Bueno, sí, la meva història és una mica fora de lo comú, perquè bueno, la gent normalment comença a córrer de ben petit. Jo sí que havia fet alguna cursa popular, fins i tot havia fet la mitja marató que tinc a casa, vaig fer la mitja maratoneta, o no sé com es diu, tinc una foto allà arribant, quan era molt petit, me'n recordo, que feien també la Kids. I bueno, després pues, bueno, vaig començar a fer lo típic esport amb l'Humet, vaig fer bàsquet, vaig fer handbol, que handbol m'agradava molt. I bueno, després pues, mira, em van reclamar un amic que jugava al Mirasol, em va dir, vine un dia a jugar de porter al Mirasol, amb juvenils, i em van fer la fitxa per jugar de porter, jo, em va dir, no, 60 i alguna cosa que devia dir. I mira, em va agradar, i l'any següent ja vaig començar ja amb els peus i no amb les mans, i vaig estar, pues, penso que 10 anys o 11 anys al Mirasol. Vaig arribar a complir un somni, entre cometes, de ser fins i tot capità de l'equip. Vaig fer moltes amistats, però bueno, al final, per les coses de la vida, i vaig decidir acabar aquella etapa. I fins i tot l'últim any jugant a futbol sí que ja havia fet alguna cursa popular, fins i tot n'havia guanyat alguna, i vaig veure que, ostres, que em podia agradar. I jo sóc un cul inquiet, sempre he volgut fer esport, i és un esport molt fàcil, perquè pots sortir a l'hora que vols, i només comprar-te unes sabatilles i una roba, doncs pot sortir. Vaig començar, em vaig començar a enganxar, vaig començar a veure que guanyava curses populars, i ja a poc a poc he anat fent, i doncs, bueno, porto... realment entrenant, realment amb un entrenador, porto 3 anys i quasi 4, amb el parón del Covid. De fet, vaig començar, mira, parlant de la cursa del Gai, mira, justament vaig agafar l'entrenador després de la cursa del Gai, la primera edició que vam fer, la vaig guanyar, i la meva dona em va dir... Escolta, t'hauries de plantejar una miqueta, entrenar una miqueta més en sèrio, perquè surts 2 dies a córrer i ja se't dona bé. I vaig contactar amb un entrenador, bueno, un referent que tinc, que és el Jaume Leiva, que havia guanyat també la Sant Silvestre aquí a Sant Cugat, I bueno, vaig contactar amb ell, vaig començar a entrenar amb ell i va haver el parón just dos mesos després, va haver el parón del Covid i bueno, m'he enganxat i la veritat és un esport que m'agrada molt i m'ho passo molt bé i mira, tinc la sort també de moltes coses estar davant, així que gaudeixo molt i aquesta és la idea també.
Corres amb el Runners espanyol perquè el teu sentiment és blanc i blau, no?
Sí, això és innegociable. De fet, abans corria fins i tot, que era molt graciós perquè començava les curses i jo anava amb els meus pantalons del Mirasol i anava amb la meva samarreta de l'Espanyol. I fins i tot a l'acabar alguna cursa, que fins i tot podia guanyar, sempre em deien, t'hem vist sortir molt endavant i com que no vas ni amb roba d'atletisme i portes unes bambes que tampoc és que siguin molt bones, pues, el típic que vol sortir per fer la foto i després al quilòmetre 2 ja estàs fos i ni l'acabes. I aconseguia guanyar i sempre tenia converses aquestes i era molt divertit. I va haver algun club que em va voler bueno, fitxar i de més i jo vaig dir que no, que només amb la samarreta d'Espanyol. I després em van contactar els de Runners i bueno, em van dir si volia córrer amb ells i bueno, jo, òbviament, pues, què havia de dir? Òbviament que sí. I bueno, aprofito perquè també fan una feina molt, molt bonica, també de promoció, de difusió del sentiment perico i bueno, per mi és molt bonic també. Aquest cap de setmana el bo és que s'ajunta a córrer a casa i córrer amb la meva samarreta, així que tinc moltes ganes del diumenge, de veritat.
Tu que encara tens per davant la Marató de València, que t'estàs preparant, la Beòvia també, vens de córrer a la mitja de València, que has fet una hora i vuit minuts. El circuit d'aquí, com el valores i com el veus?
El circuit, no ens enganyarem, no és per fer marca. A mi m'agrada ser franc i si algú ve pensant que farà marca, és molt difícil fer marca. Perquè tot i que sembla que l'altimetria és plana, no és plana com et pots trobar a València, et pots trobar a Sevilla i tal. Ara, a partir d'aquí, jo crec que és un circuit que està molt ben planificat perquè el que en una cursa popular, una cursa que la majoria d'inscrits deuen ser, si no em poden corregir, però segurament deuen ser gent d'aquí, de Sant Cugat, el que fa gràcia no és buscar una zona plana i donar quatre voltes al circuit perquè sigui totalment plana, sinó passar pels punts emblemàtics. I bueno, sí que és veritat que quan tens el moment que potser estàs més cansat, ostres, saber que al cap d'un quilòmetre passaràs pels la muralla del monestir, passaràs pel carrer Santiago Rusiñol, pues bueno, és bonic. I jo crec que la idea d'aquesta cursa, que no es busca marca, segurament no es busca que vingui tampoc cap atleta super, super èlit, pues bueno, el bonic és que la gent pugui gaudir pels carrers cèntrics de la ciutat. Així que, si ets de Sant Cugat, l'has de fer algun cop, això segur.
I quin objectiu et marques per aquest 2023 i pensar una mica més juny amb el 2024? Perquè, clar, cansar guanya? O sigui, guanyar cansa o no?
No cansa. De fet, molts cops ho penso que quan ja se'm passi l'arròs, que tard o d'hora se'm passarà i comenci a fer ja curses d'un altre tipus de manera sense l'objectiu d'estar davant, segurament costarà, però bueno, jo, la gent que em coneix de jugar a futbol i tot, soc molt competitiu, respectant quan no guanyo, llavors, bueno, doncs no em canso, la veritat és que tinc moltes ganes i l'objectiu d'aquest any, doncs bueno, l'any passat vaig debutar a la Marató, vaig fer 2:23, i bueno, l'objectiu és apropar-me a la marca que jo crec que puc fer segons el meu entrenador, que és en Ketchup, que és 2:20, i bueno, pues, la mitja marató de Sant Cugat, pues, l'objectiu és aquest, gaudir-la, preparar-me per aquesta marató, intentar no acabar molt cascat, perquè tinc la Beòvia la setmana vinent, i és una cursa que m'agrada molt fer i que la gaudeixo molt, i res, pues, això, vull aprofitar, pues, això, la gent que estigui escoltant, que òbviament la gent que està escoltant aquest programa, pues, són gent d'aquí de Sant Cugat, que si els agrada l'esport, i passar-ho bé, pues que tenen encara l'oportunitat d'inscriure's, així que a veure si podem superar el nombre d'inscrits de l'any passat i passar un bon matí, que ens respecti el temps, que he mirat i en principi farà bon temps, però bueno, encara queden dies, així que bueno, que sigui un bon matí i una bona cursa.
Una curiositat, has parlat que vas a Sevilla, a València, a Sant Sebastià, t'emportes també la dona i el nen i la nena o no?
Sí, la dona i el bebè i la nena venen a tot arreu, la veritat, els he d'agrair tot. I bueno, hi ha alguna cursa que fins i tot venen a altra part de la família, com Sant Sebastià, a la Beòvia, perquè és una cursa molt diferent, però sí, m'acompanyen a tot arreu i bueno, suposo que aquest diumenge pues estaran animant-me.
Ho tenen més fàcil, eh?
Sí, no, aquí ho tenen al costat, però bueno, ja sabem que qui té fills ja ho sap, i un bebè, pues, a vegades no és fàcil la logística, així que bueno, fins i tot aquesta cursa és una hora i alguna cosa, però la marató són 2:00 i alguna cosa, i hòstia, la meva dona ha de quedar-se les 2 hores, més la prèvia, més l'altre, o sigui que jo ho agraeixo molt, la veritat.
Molt bé. Doncs queda dit, esperem que aquest diumenge revalidi aquest títol de Pepe Díaz. Estarem atents, farem un seguiment especial, com sempre, des de Cuat Media. Les millors imatges les trobareu a cuat.cat/esports. I res, Pepe, molta sort i a veure si revalides el títol.
Moltes gràcies i com dius, a veure si tenim sort i després puc anar per algun restaurant de Sant Cugat a celebrar aquesta victòria.
Molt bé. Doncs gràcies al Pepe, també gràcies al Joan Bel, president del Club Mundenc Sant Cugat. Això, a hores, a dies d'aquesta mitja marató, que surti, esperem, com sempre. Molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I finalment, a la Regina Nadon, secretària del club, ja porta 12 anys a l'entitat, per tant, ja n'ha vist amb tots els colors, però,
sí,
sense dubte, esperant que aquesta mitja marató surti molt bé. Moltes gràcies.
Esperem
per ser-hi.
Sí. Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs nosaltres el que farem és donar un cop d'ull a la resta de marcadors de la jornada, per exemple, parlant del Solideo Pati Hockey Club Sant Cugat femení, que va empatar davant les Roces 2-2, es va posar 2 cops per davant al conjunt de Beto Borregán. Per cert, l'entrenador estava sancionat i estava el seu germà a la banqueta, l'Emilio Borregán. Ens dona més dades d'aquest partit el nostre company César Martínez. Endavant, César.
El primer equip femení del Solideo Pati Hockey Club Sant Cugat va empatar 2-2 contra les Roces en la 6ª jornada de l'Hockey Lliga Iberdrola. Les santcugatenques van desplegar el seu talent ofensiu des del primer moment i en el minut 5 de partit l'àrbitre va assenyalar penal a favor de les locals, que Ariadna Vilés, amb tota la sang freda del món, va transformar aquesta acció situant l'1-0 en el lluminós del PAF 2. Maria Just va aconseguir situar un 2-0 que semblava suficient per encarrilar el partit. A partir d'aquí, va arribar el moment bots del partit. Dues jugades rocambolesques que van permetre a les madrilenyes empatar el maig. Anna Carranza primer i Mònica Villaró després, quan faltaven 15 segons de la primera part, van posar el 2-2 al marcador. A la represa, l'ofensiva santcugatenca no va cessar, buscant en tot moment un gol que les permetés sumar els 3 punts. I quan faltaven 3 minuts, Ariadna Vilés va tenir l'oportunitat de donar la victòria al Solideo Pati Hockey Club Sant Cugat, però el xut va anar fora i finalment el partit va acabar amb un empat que no satisfeia els tècnics locals. Escoltem el segon entrenador, Emilio Borregán, qui va fer de primer en aquest partit degut la sanció de Beto.
Luego yo creo que las chicas han empezado a confiar, hemos bajado la agresividad que hemos empezado pues en defensa, que es lo que nos ha llevado pues a meter esos 2 goles y en esa falta de defensa, 2 chutes nos han metido 2 goles. Yo creo que ahí nos hemos relajado, hemos tenido esos 2 fallos y eso nos ha hecho quedar 2-2.
La pròxima jornada, les noies de Beto Borregán es desplaçaran fins a la capital del Maresme per enfrontar-se al líder grip Mataró.
Doncs, César, no marxis, perquè hem de parlar també del Sant Cugat masculí davant del Borges Blanques, empat a 0, primera catalana, grup segon, i no acaba de sortir d'aquesta zona baixa el conjunt d'Eric Chalamanc. César.
Molt bon dia. El primer equip masculí del Sant Cugat Futbol Club va empatar 0-0 amb el Borges Blanques en la 7ª jornada del grup 2 de primera catalana. Un partit força trabat en una primera meitat on va haver-hi poques aproximacions per part dels 2 conjunts, més enllà de xuts junyans o pilotes a l'àrea. Però va ser Carlos Serón qui va estar més a prop d'obrir la llauna, però finalment la pilota no va anar a porteria. Amb un marcador de taula es va encetar una segona part on els 2 equips van continuar aproximant-se a l'últim terç del camp. En el minut 60 va arribar el que podia ser el primer gol del partit, però l'àrbitre el va anul·lar per falta en atac del jugador burgenc. I en el tram final, els nois d'Eric Chalamanc van forçar molt més la defensa rival i van crear més situacions de perill. Tot i això, la falta d'encert i algunes errades van fer que el marcador no es mogués i va hagi acabat el partit amb un empat sense gols. El tècnic santcugatenc Eric Chalamanc va ser força crític sobre l'arribada a l'últim terç del camp.
L'últim pas ens ha faltat, però bueno, al final també arribàvem molt trencats, arribàvem en situacions molt corregudes i l'equip, doncs, a l'últim terç, amb tants metres de distàncies, doncs arribes amb poca gent i quan volies finalitzar o volies treure un centre, ocupaves l'àrea amb molt poca gent i així és difícil. Si no tens una caleta de dalt que estigui fina, poder treure i guanyar.
La pròxima jornada, els vermell i negres es desplaçaran fins a la capital de l'Anoia, on es veuran les cares contra l'Igualada Club de Futbol.
Posem el punt final al que ha estat aquest darrer programa del mes d'octubre, on hem parlat pràcticament tot el programa d'aquesta mitja marató, d'aquesta Universae mitja marató, 37a edició, 39 anys de la cursa, i, sens dubte, pendents d'aquest diumenge, d'aquesta cursa, que farem un seguiment especial, i les millors imatges també les tindreu a Cugat.cat. Desitjant que aquesta setmana els equips canviem les derrotes per les victòries, una jornada aquesta última d'octubre que no ha estat gens positiva per l'equip, pels equips santcugatencs, i tenen temps per entrenar i millorar aquest rendiment. Avui agrair la feina a les vies de so de Guillem Viciedo, també al César Martínez, i que us ha parlat amb molt de gust Joan García. Tornem dilluns vinent, també un programa especial amb el Cross Ciutat de Sant Cugat. Tindrem un programa especial, ja tenim confirmats i confirmades les diferents protagonistes que tindrem. I res més, bon dilluns, bona setmana i fins d'aquí a 7 dies. Adéu-siau. Radio.